Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Esquerra Republicana adverteix amb una esmena a la totalitat per tombar els pressupostos de la Generalitat per la via ràpida, un cop el govern els presenti divendres. Al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras ha advertit que, sense un compromís en ferm per tal que Catalunya recapti tot l'IRPF, el govern d'Illa no tindrà comptes aquest any. També hem passat per Ucraïna, tant per la zona encara controlada per Kiev com per la zona ocupada per Rússia. Avui fa 4 anys de l'inici de la invasió a gran escala del país per part de l'exèrcit de Vladimir Putin. I ens hem fixat també en una dada que surt dels arxius de compra-venda d'habitatge dels notaris. L'habitatge a Barcelona ja és el doble de car que a la segona corona metropolitana. El preu dels pisos a la capital catalana ja supera el del pic de la bombolla immobiliària. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la Policia Nacional avala la feina de les autoritats del Marroc que van prendre mostres d'ADN als familiars de l'imam de Ripoll i que van permetre confirmar la mort del cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils el 2017. La gent que ha comparegut avui a la comissió del Congrés que investiga els atacs del 17A descarta que les mostres s'haguessin pogut analitzar a l'estat espanyol. Anem a Madrid, Tania Tàpia.
Bona tarda. Des d'una sala annexa per protegir la seva identitat, l'inspector que va acompanyar la policia marroquina ha assegurat que la recollida d'ADN als familiars de l'imam de Ripoll es va fer correctament. Les mostres, diu, van permetre confirmar la identitat de Sati quan es van comparar amb les restes mortals trobades a Alcanar i defensar que l'anàlisi la fes un laboratori de Casablanca.
Por supuesto que los restos humanos no pueden viajar de un país a otro, pero ni siquiera un frotis bucal. Ahí sí que habría problemas para garantizar una cadena de custodia. Lo normal es que lo que viajan son los papeles, no las muestras de tejidos. No funciona así, ¿eh?
La gent ha posat la mà al foc per la policia del Marroc, que recorda, sovint ha estat clau per resoldre investigacions vinculades al jihadisme.
Òbviament, aquí heu sentit no la Tania Tàpia, sinó en Dani Sainz de Aja. Us expliquem a aquesta hora també que han rescatat 127 migrants a les illes en menys de 24 hores. Una part d'aquests migrants han arribat a Formentera i els han rescatat a prop del famós Blue Bar, a l'est de l'illa. La resta han anat arribant de forma esglaonada a Cabrera i altres punts de Formentera. Els migrants eren bàsicament magrebins i subsaharians. La ruta des d'Algèria fins a les Balears és l'única que creix a l'estat en un context de descens important de les arribades de migrants per via marítima. Segons el Ministeri de l'Interior, des de principis d'any s'han localitzat 30 pasteres a les illes amb gairebé 540 migrants a bord. Puja la sinistralitat a les carreteres interurbanes i baixa les urbanes. En total, l'any passat van morir 193 persones, dues més que el 2024. També pugen els ferits greus, que van ser 861, la majoria homes. Són dades del balanç de la sinistralitat del 2025 que ha fet públiques el Servei Català de Trànsit. I el cantant Julio Iglesias presenta una demanda contra la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, per haver-lo assenyalat com un abusador sexual arran de la denúncia que van presentar contra ell dues extreballadores. Aquesta denúncia va ser arxivada fa un mes. Ara l'advocat d'Iglesias vol que se celebri un acte de conciliació i reclama a la líder de Sumar que reconegui el dany provocat i rectifiqui les seves declaracions als mateixos mitjans i franja horària on ho va dir. Aquesta petició és prèvia a la presentació d'una querella per injúries i no fixa una quantitat d'indemnització. En qualsevol cas, el procediment pot tirar endavant. El cantant el que vol és aconseguir que l'import, diu, compensi els danys que li han provocat.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt, sempre.
Perfecte, doncs ho celebrem. Començarem, com sempre, des de fora. Dimarts ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé, tu també?
Sí, bueno, anem fent, no?
Carai, un dia. Sí. Un dia m'ha agradat molt aquest, bueno, escolta'm, què t'haig de dir?
Sí, 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 bueno, vull dir això, no? Allaurant la vida, no? Allà sota el bat de sol, no? Tot el dia suant i treballant. Però veja, és el que toca, no?
Ànims.
Bé, a veure, avui, mira, avui em podria posar un rèquiem, alguna música així de funeral de fons, perquè això cada cop que parlem de València i del valencià és una cosa tan trista. Bueno, avui us volia parlar d'això, d'aquest canvi del decret de currículum del batxillerat, que han impulsat doncs PP i Vox a València, i que diuen que a partir d'ara els alumnes valencians doncs només hauran de llegir autors valencians, no? I que els altres queda una mica a discreció del centre, dels professors, però diguéssim que el que és obligatori és llegir autors valencians, que el que s'ha d'estudiar és la variant dialectal valenciana, o sigui, res de català occidental, oriental, totes aquestes coses, res, fora. Allà estudien només valencià i autors valencians, no? Cosa que és realment molt, molt surrealista, no? Ja sabem que PP i Vox no fan tot això per defensar la identitat valenciana, sinó que ho fan per tot el contrari, no? Per afeblir-la, cosa que es fa encara més evident, per exemple, pel fet que en literatura castellana no han considerat oportú vetar els autors llatinoamericans, no? Vull dir, pel castellà sí que estudien els llatinoamericans, però en canvi pel català no estudiem els d'aquí, no? Tot plegat, la veritat és que em dol molt i em vaig adonant que hem perdut el País Valencià i que de mica en mica també anirem perdent a les Balears. I és allò que diuen, no? Quan vegis les barbes del veí, no? Bla, bla, bueno, allò que diuen en castellà, precisament, eh? Jo crec que tenim com molts fronts i molt poca energia per defensar-los. I com a catalana, jo penso, però què hem de fer, no? Els catalans que ens preocupen aquesta mena de notícies, què hem de fer? Baixar a València i manifestar-nos? Si tampoc servirà de res, que ja ens, no? Ja ens coneixem, no? Hi ha aquesta sensació de que estem com condemnats a resignar-nos, no? A quedar-nos amb aquesta impotència i a veure com mica en mica ens van arrabassant totes les petites coses. Ja fa, no? Fa un temps també va haver allò de... No? És que són totes aquestes d'allò de Borriana, no? Que van treure la subscripció d'unes quantes revistes catalanes, no? És tot, és anar privant els valencians de tota la seva catalanitat. I això, no ho sé, molta impotència i molta sensació de que s'hauria de fer alguna cosa, alguna mena de mobilització civil o alguna cosa.
Deixa'm dir que els sindicats de l'ensenyament del País Valencià han denunciat el que consideren que és una nova ofensiva contra la llengua catalana. Diuen que és una decisió ideològica, aquesta que explicaves, que avui els hi han explicat, a més, en una reunió sectorial, que aplicaran a partir del curs que ve. Diuen que utilitzen un criteri geogràfic per negar la unitat de la llengua. Marc Candela és el portaveu del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament Valencià.
I s'han incorporat literatura espanyola i hispanoamericana. I, en canvi, el nostre ho hem fet al revés. El nostre parlava de literatura catalana, normalitat, i ara és literatura valenciana. I ho poso com a exemple, no? Com a comparació. Dius, és que és absurd. O sigui que si parles de literatura espanyola, evidentment estàs parlant de literatura hispanoamericana, i si parles de literatura catalana, evidentment estàs parlant de literatura del País Valencià.
Una mica en la línia del que deies tu, Carlota, els sindicats de l'ensenyament a València han convocat dissabte una manifestació de rebuig a la política educativa de la conselleria, no només aquesta mesura, sinó tota la política educativa, i a més han convocat també una vaga de professors el dia 31 de març a València. No sé com ho veieu, això que ens proposa la Carlota.
Crec que d'entrada és negar la unitat de la llengua, que no és que sigui nou, però sempre que el PP, i ara, a més, amb la força de Vox, que en fa bandera, doncs està en els governs, passa. També és veritat que passa més en aquest PP que en altres. Vull dir que, per exemple, a Balears, el PP actual està també una mica en aquesta ofensiva, i ho hem vist amb algunes de les mesures, quan en realitat el PP Balear, per exemple, en el seu moment va ser un defensor de la unitat de la llengua, i havien estat en l'Institut Ramon Llull, i per tant, el que es fa és política amb la llengua quan no caldria, i a més, juguen en els interessos de l'educació dels estudiants valencians. És a dir, perquè és riquesa el que els hi estan negant, no? Per tant, a mi tant de bo aquest debat no es plantegés en termes polítics, sinó en termes, doncs, això, lingüístics i de cultura, però és evident que no és així. I a mi em sembla que és un bon exemple. A vegades diuen, no, bueno, quan governa l'extrema dreta no passa res, perquè al final, un cop estan els governs, tampoc n'hi ha per tant. Home, doncs depèn. Aquí tenim un exemple de que sí, de que quan estan en els governs passen coses.
Sí, és que, en el fons, clar, com pots arribar a entendre, no?, la literatura valenciana sense Llull, no? Això és com si agafessis i els irlandesos diguessin, no, aquí només estudiarem autors irlandesos, no?, i res, ni Shakespeare ni hòsties, no? I és una cosa tan bèstia, tan forta.
Jo crec que Aquesta, diguem-ne, quan parlem del País Valencià sabem que el jugar amb la identitat s'ha fet des de fa molts anys, és a dir, això no és nou. I el combatre la unitat de la llengua tampoc és nou, també fa molts anys que dura. El problema és que quan hi ha partits polítics que en fan política, no?, com deia la Neus, doncs esdevé un arma contra la població. Al final seria desitjable que els infants de València tinguessin quanta més riquesa millor, no? I que per tant discriminar entre valencià i català és la tonteria més grossa del món mundial, vist des dels nostres ulls. És evident que vist des d'aquests dirigents polítics, doncs no és així, no? Jo crec que, per exemple, a les Illes la societat civil és molt forta en aquest sentit. No sé si València està tan forta en aquests moments.
De València, aleshores... també, parlem de València com si fos, això l'Òscar ho sap millor, clar, València és una cosa... Castelló és un altre, la societat amb la llengua
evident,
és una altra.
Evident,
Alacant
evident.
És una cosa que no té evident, res a veure amb Castelló.
La gent de València no té tant a veure amb segons quines comarques, però sí, sí, evident. És molt diferent.
Per això dic que la societat civil també és diferent a les Illes que no? Perquè en aquest sentit doncs, l'obra cultural balear doncs, ha fet molta feina a nivell de defensa de la llengua. Per tant, caldrà anar veient. No és, em temo, Carlota, que hi anem nosaltres allà, no farà la diferència.
Però és que d'alguna manera, no? És com que aquesta sensació que hauríem de lluitar amb ells d'alguna manera, no? Que no crec que no hi hagi cap, ja, vull dir, però no ho sé.
Sí, però mira, jo recordo que quan aquí vam començar a impulsar, i ara me'n vaig una mica, però que quan aquí vam començar a impulsar el dret de decidir, vàrem contactar amb molts moviments de les Illes i del País Valencià, i els dèiem, escolta, més que heu de pujar el carro, no? I la resposta una mica més era una mica sempre la mateixa, no? Escolta, tant de bo, però la nostra realitat és molt diferent. I per tant, no vol dir que per això els hàgim de deixar de la mà de Déu, diguem-ne.
I per això feia la diferència entre el debat cultural i lingüístic del polític, perquè...
quan ells diuen la realitat és molt diferent, parlen de la realitat política,
evidentment. I des d'aquí també a vegades hi ha hagut una posició, no sé si paternalista, i en alguns casos d'imposició, que no té per què ser-hi. És a dir, ells tenen dret a ser el que vulguin ser i no té per què ser el que vulguin que els catalans els diguin que han de ser. I això a vegades ha passat també a nivell polític. Però a mi m'agrada parlar-ho des del punt de vista purament acadèmic i, per tant, negar que el valencià és català, que hi ha una unitat de llengua i que
és una barbaritat.
I em sembla molt bé l'exemple de l'irlandès i l'anglès. És el millor exemple, no?
La literatura en castellà, si ho comptes amb els llatinoamericans, exacte, la Carlota, no? Que ho deia també el representant dels professors que hem sentit, no?
Poden estudiar autors xilens o argentins.
Però és que no té cap mena de sentit des del punt de vista cultural, científic i acadèmic. Això, bàsicament, jo ho entenc com una concessió a Vox. Mm. És a dir, un cop que tu fiques a l'ultradreta en els governs, passen aquestes coses. Passen aquestes coses que ara... En aquest moment pot semblar que és simbòlic, però això és la porta...
No, no és simbòlic.
Això és la porta que portarà coses molt pitjors.
No, però això et deia, que quan hi són fan coses...
Llavors, es comença per això... Ara, la realitat és tossuda, eh? És a dir, al final, la gent que s'apropi a València, a la llengua catalana, doncs acabarà més tard o més d'hora amb Mercè Rodoreda. És igual que nosaltres... més tard o més d'hora acabem en el Cies Marc. És a dir, la realitat és molt tossuda. Pot haver-ne un senyor de Vox dient que això no té res que veure, però és evident que això no tindrà un impacte, jo crec que menor... Jo no veuria, no posaria aquesta música tan dramàtica.
No, a mi...
És Mozart.
A mi
ajuda estar
parlant amb el Rèquiem de fons.
Estava una estona que estava esperant a veure qui feia el primer comentari per fer el comentari sobre el Rèquiem de Mozart. La Lacrimosa.
Tu saps que jo sóc més de Rafaela que de Rafael. Per tant, a mi el drama com a tal... Però, independentment d'això, escolta, Jo crec...
Sí que té un impacte en l'educació dels nens i nenes a les escoles.
La realitat és, molt tossuda.
No totes les famílies tenen per què optar a que els seus fills llegeixin Rodoreda. No ho sabem, això. És a dir, cadascú que se seva potser, farà el que vulga.
Potser perquè no ho donen, potser perquè ho han tret del temari. Escolta, la realitat és molt tossuda. Jo crec que a les persones que els interessi, això no... És a dir, no és...
És com... Sí, però estàs abonant la diferenciació de la llengua. Com dient, no, és que el que parlen a Catalunya és una altra cosa. Per això no estudiem els seus autors, perquè ells parlen en català i nosaltres parlem en valencià, que és una llengua diferent. Vale. I això sí que ho estàs inoculant en els més joves.
Sí.
No, i els estàs generant un imaginari en el qual... És a dir, insisteixo, això no és nou. És a dir, la diferència entre valencià i català, només cal llegir-se la Constitució espanyola i posa valencià i posa castellà. Ah, i posa català, perdó, no?
I moltes pàgines web, fins i tot oficials, en aquella versió en català i en valencià, que mires les dues i prou de feina hi ha a trobar alguna paraula que canviï. Són exactament igual, però estan diferenciades català i valencià.
Però l'imaginari que s'està generant en els nens i nenes que estan a les escoles és un de molt concret i no és el de la unitat de la llengua. És evident.
Bueno, és una aposta per fer la llengua petita, segregada, minoritària, una cosa, no?, folclòrica, no?, perquè és això...
Llavors,
si va retallant i ho vas fent petit, clar, qui parla valencià? Doncs moltes menys milions de persones que no que parlen català, no?, perquè, no?, i si com més petit ho fas, més ho acabes marginant, no?, que és el que es pretén, evidentment.
Bé, doncs, en tot cas, insisteixo, aquesta protesta que hi ha convocada per aquest dissabte i aquesta vaga el 31 de març, no només per aquesta mesura, sinó per tota la política educativa del govern valencià. Veurem si té molt ressò o poc ressò, també serà una manera de veure si la societat valenciana realment respira o no aquesta indignació. Carlota Gurt, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Sento dir-vos que traurem Mozart.
Ha estat una experiència.
Però no s'acaba de dir si positiva o negativa. És un experiment.
Diferent.
Hem fet un experiment. Va, anem a músiques més habituals a aquesta hora.
Catalunya migdia. T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tast, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat.
Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridits Dies Nissan. Del 6 al 16 de febrer tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Del 2 al 4 de març a Fira de Montjuïc arriba Talent Arena, l'esdeveniment europeu del talent digital. Experiències tech, hackathons i ponents com Tim Berners-Lee o Steve Aoki. Aquest any accedeix amb l'ExproPass a un espai exclusiu per professionals tècnics en actiu. Registra't ara a talentarena.tech. Mobile World Capital, Barcelona.
Vols un dia 10? Doncs el teu mòbil tens un 15. Només avui, 24 de febrer, i només a l'app de MediaMarkt, et fem un 15% de descompte en la millor tecnologia. Descarrega't ara l'app i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
La FAC. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Musca.
Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Que jo s'escolto. No. És que aquí sóc molt
fric. Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La nit dels ignorants
no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Coneixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Bons Lleidades, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, de seguida anirem a Ucraïna, avui que fa 4 anys de la invasió. Connectarem amb els nostres enviats especials. Som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i la Mònica Sabata. Però abans, mentre fem temps per connectar amb ells, la negociació de pressupostos sembla que, més que avançar, està com molt embrancada, podríem dir. El camí per aprovar els pressupostos al Parlament es va complicant. Salvador Illa va aconseguir la setmana passada l'acord amb els comuns, el soci minoritari del govern, però Esquerra, de qui depèn ara l'aprovació dels comptes, de moment es manté en un no. El govern els aprovarà divendres, però després caldrà passar examen al Parlament. I aquí és on Esquerra té els vots decisius. Ara bé, els republicans diuen que hi ha un marge de 2 setmanes perquè el govern del PSC desencalli la cessió de l'IRPF, que és la condició que posen els republicans. Avui, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras ha avançat que el seu partit presentarà esmena a la totalitat dels pressupostos si no hi ha un compromís ferm perquè Catalunya pugui recaptar l'impost de la renda.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, pues la resposta serà aquesta, clar.
Si el govern no aprova els pressupostos, Oriol Junqueras s'ha ofert a negociar els decrets d'ampliació de crèdit, que és el mecanisme que es fa servir habitualment quan els governs no tenen pressupostos aprovats. Un Junqueras, que en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, també ha reflexionat sobre l'amenaça, entre cometes, si és que volgués fer-la el govern, que de moment no la fa, de convocar eleccions anticipades si no té eleccions. És el que ha passat, per exemple, en altres governs autonòmics o el que va fer, per exemple, Pere Aragonès a l'última legislatura. Junqueras, sobre la possibilitat que hi hagués eleccions anticipades, deia això.
El Partit Socialista sap que si convoca eleccions és molt fàcil, és molt probable que no hi hagi una majoria possible per fer una investidura. I, per tant, que condemnarà el país a un cicle de repetició electoral que no ajuda a ningú, tampoc al Partit Socialista. Per tant, escolti, jo aconsellaria sempre a tothom que no escalin conflictes que no poden guanyar.
Potser per aquest raonament de Junqueras o similar, en tot cas el govern descarta convocar eleccions si no va aprovar els pressupostos. Ho ha fet després de la reunió del govern la consellera Sílvia Paneque.
Catalunya no pot esperar més temps. Tampoc veiem que esperar més temps, no? Doncs, portés a cap altre escenari, per tant, els presentem. No contemplem cap altre escenari que Catalunya tingui uns pressupostos pel 2026. I insistim en aquesta mà estesa.
No sé com ho veieu.
Bueno, jo que he vingut de la reunió...
Vens d'allà, t'hem vist a les imatges.
Del Consell Executiu i... Paneque ha descartat convocar eleccions, però no ha volgut ni parlar ni pronunciar-se sobre les línies de crèdit. Per tant, una determinada amenaça velada d'eleccions sí que ha quedat després de la roda de premsa. Perquè si no hi ha ampliacions de crèdit... Clar, llavors, tot té una pinta de partida de pòquer d'uns i d'altres...
Allò que es va posar tant de moda en durant el procés del Chicken Run, eh? Allò de... A veure, aquí és l'últim que salta del cotxe,
pues jo, pues jo el divendres pressupostos. Tu, pues...
Jo anava a dir de mus,
bueno,
perquè
sí,
és allò de l'òrdago, no? Mm. Però, o sigui, com a partida de pòquer o de mus, és molt entretinguda. Com a decisió política pel país és bastant dramàtic. És a dir, és que ens hem acostumat, a tots els parlaments ja, a donar per normal que no hi hagi pressupostos, i que no hi hagi pressupostos és dramàtic. O sigui, perquè això d'anar fent aquests pedaços, que això ho sap millor el Marcos, que per això sap molt més d'economia, això són pedaços. Per tant, no pots tenir el país així. Llavors, és una partida a 2 o a 3, perquè, clar, al final la decisió l'acabaran prenent a la Moncloa si és que acaba sent això que demana Junqueras o no, o si s'ha posat tan seriós, ferm, dient que ferm. No, tan ferm que no, doncs veurem si després ha de recular o no. Però a mi em sembla, de veritat, que és com bastant dramàtic. I a més, sobretot quan s'estan omplint tots la boca de que el que cal és que per frenar l'extrema dreta i la onada totalitària que hi és i que està venint i ho estem veient, doncs el que cal és millorar els serveis, per tant, atendre les necessitats que té la ciutadania. I aquí uns diran, home, doncs per atendre aquests serveis necessitem recaptar tots els impostos. I els altres diran, home, doncs encara que no els puguem recaptar d'entrada, el que necessitem és poder anar avançant en aquests pressupostos. No ho sé, però que si no hi ha pressupostos, el missatge que s'envia és dolentíssim per part de tots, això és evident. I que, en fi, que jo crec que Illa diu, doncs porto els pressupostos i ja vindràs, i és una jugada molt arriscada. I Esquerra, mentre tens a Rufián dient que s'ha de parar el feixisme amb aliances d'esquerres i per tot arreu i com sigui, doncs tens l'oportunitat de tenir uns pressupostos per anar tirant amb un govern d'esquerres i no sembla que estigui per la feina. I una última cosa, és interessant també la figura dels comuns que es van carregar els pressupostos del govern d'esquerres amb un pim-pam, i ara estan apel·lant a la responsabilitat d'Esquerra i demanant, si us plau, que hi hagi això, quan bueno, quatre dies aquesta responsabilitat...
Bueno, si aquest país es va quedar sense pressupostos pel Hard Rock Café, un projecte que no s'anava a fer, recordem-ho, el projecte que no existia es va carregar uns pressupostos de la Generalitat i tothom ho va donar per bo.
Tothom ho va donar per bo, no ho sé.
Per bo, no. O sigui, va passar.
Va passar.
Hi havia una negociació de pressupostos en marxa en què es va marcar una condició sine qua non, que és no al Hard Rock.
Alguns, molt pocs, ho vam trobar que això era un escàndol, sí, perquè no és que no existia.
De totes maneres, ens estem ubicant en una... sigui partida de mus o sigui partida de pòquer, però ens estem ubicant en un context complicat i arriscat. És a dir, avui ve Junqueras a aquesta casa i amenaça, no?, amb una esmena a la totalitat i diu, nosaltres no, si no s'aprova l'IRPF, que ell està negociant amb Sánchez. Paneque diu el que diu el Parlament. La realitat és que aquest país fa 3 anys que no té pressupostos i que això, tot el que indica i molt, és molta feblesa parlamentària. Aleshores, si arriba el dia que no s'aproven els pressupostos al Parlament i ja hem deixat anar que en algun moment hi pot haver eleccions, tot dependrà dels càlculs dels partits. Perquè al final està passant que Aliança Catalana...
Ja, però Mònica, té sentit? Té sentit anar a eleccions?
No.
Per l'IRPF que recaptarem
no ho
potser
sé si té, no
el 2028? Si
no,
és que haurien d'intentar...
No, però la realitat és que Catalunya econòmicament està com està. Llavors, jo puc no estar-hi d'acord, però Junqueras diu, home, de tenir 4.700 milions a no tenir-los, no? Perquè ell avui ha argumentat això.
Però és que no...
Ell argumenta, miri, aprovin els pressupostos, no? Vull dir, no aprovarem els pressupostos perquè volem l'IRPF. 4.700 milions, de tenir-los o no tenir-los, hi ha una diferència.
Tenir pressupostos o no tenir-los, hi ha una diferència.
Per mi, el que fa la diferència és tenir pressupostos o no tenir-los o tenir concert econòmic o no tenir-lo. Perquè, al final, molts s'han esforçat molt a explicar que els 4.700 milions són la repera. Però jo crec que la repera seria tenir concert econòmic.
Però és que no estem parlant d'això, Mònica.
Finançament singular, com en diem ara, no?
Però no estem parlant d'això.
No, no, però estem parlant de l'economia del nostre país.
No. El debat ara és que no tindrem pressupostos per la capacitat legal que pugui tenir el govern espanyol de canviar la llei perquè l'Agència Tributària de Catalunya recapti l'IRPF. El finançament i el pacte de finançament van per una altra via.
Però llavors has d'anar més enrere.
Al final
no tindràs pressupostos perquè en les negociacions per una investidura es van col·locar una sèrie de condicions que no depenien dels partits que estaven negociant.
Van per una altra via, però les estan vinculant.
Cosa que sabien els dos, per cert.
Sí. El moment en què tu condiciones una investidura i després un hipotètic pressupostos a una cosa que no depèn ni del PSC ni d'Esquerra Republicana, sinó que depèn del PSOE o del govern espanyol, home, ja pots trobar-te en un carreró sense sortida.
El PSOE, que està en context d'eleccions...
Ah, sí, sí.
No?
Vol dir que... govern espanyol. I que tothom...
Que també depèn de com li vulguis portar la contrària a la teva ministra. Jo no veig un panorama fàcil, la veritat. Sobretot tenir en compte també que el president Illa és un home que no vol gaire soroll, no? O això sembla del seu govern. I, per tant, anar al Parlament i que no li aprovin els pressupostos, no sé si és el millor dels seus...
Això segur que no. Per cap president, no tenir pressupostos és el seu millor dels desitjos. És veritat, abans, quan dèiem allò dels càlculs electorals, doncs, mira, el PP ha anat avançant eleccions perquè amb l'argument de que no hi havia pressupostos i el que està fent és pujar en Vox i mira com estan patint ara, no?
Sí, uns càlculs electorals que li preguntin a Juanma Moreno Bonilla on van aquests càlculs electorals, ara.
I després, quan tu dius, no sé què vol Illa, sabem el que va fer Illa
Sabem que no li agrada el soroll.
Sí, això segur. Jo crec que cap govern li agrada el soroll, eh? Sabem el que va fer amb els pressupostos d'Aragonès, i és que en un moment on segurament pel PSC és veritat que tenien l'aliança a Madrid i, per tant, doncs això sempre condiciona, però no tenia cap necessitat d'aprovar-li els pressupostos i més veient com els comuns s'anaven separant per coses tan rares com això que explicava ara el Marcos, no? I tot i així, ell, explicant que ho feia per responsabilitat, doncs els hi va aprovar. No ho sé, és a dir, si no hi ha pressupostos, sempre la primera responsabilitat és del govern. Però, tal com estan configurats ara els parlaments, no és mai només culpa dels governs. I que quan tu estàs enviant el missatge aquest de que vols fer les coses diferents perquè el que ve és molt terrible, també aquí a Catalunya, que podem tenir el Parlament amb més extrema dreta de tota Espanya, doncs...
Gairebé d'Europa.
I gairebé d'Europa, doncs jo crec que aquesta responsabilitat ha de ser major. I es pot anar demanant el concert, però si mentre vas demanant el concert no hi ha pressupostos, doncs fins que no arribi el concert... passa el que passa, que va avançant l'antipolítica d'una manera brutal. Ja està. Perquè si fos per això, doncs es va prometre la independència, no podia ser, es va prometre el concert, no podia ser. És veritat que el model de finançament es va pactar en un document que després, al cap de dos dies, ja no era exactament el que s'havia pactat. Ara està dirigint Esquerra un líder que no sabem ni si estava a favor o en contra de la investidura d'Illa, perquè encara no sabem què va votar, i que tot és una mica enrevessat. Ara, la pregunta que se'ls ha de fer és: estarem millor sense pressupostos o amb pressupostos? I és la resposta que ens han de donar tots.
Avui Junqueras li treia importància. Al final deia, estan jugant
amb el cicle. Com l'economia està anant molt bé, això és el mateix que està fent Pedro Sánchez.
Jo crec que no es pot fer broma amb no tenir pressupostos.
Pedro Sánchez era el que li va dir a Rajoy que havia de convocar perquè no tenia pressupostos, i és el que diu que amb els fons europeus i ara amb els nous que arribaran ja està
però
bé.
Perquè l'economia que... l'està creixent al 3, perquè si l'economia estigués baixa, clar que necessitaria pressupostos. I de fet, com canvia el cicle i ens agafi sense pressupostos, ho pagarem tots. L'important és tenir pressupostos, que és molt important.
Però
a Catalunya,
avui,
a Espanya
avui,
i arreu.
Avui Junqueras ha passat per aquesta casa i ha dit, bueno, si no ja farem decrets d'ampliació de crèdit.
Però sorprèn especialment algú que ha estat conseller d'Economia que digui que no passa res.
No enganyem a la gent, és el mateix.
Ell està dient això perquè no vol eleccions. Veu l'amenaça de que si té unes eleccions...
Però no és el mateix, és a dir, per qualsevol país del món és important tenir pressupostos.
Ni Esquerra ni PSC volen eleccions.
No,
és el mateix.
És que a qui li convé ara eleccions?
Ningú.
Algú de l'oposició, potser.
Aliança Catalana.
Aliança Catalana,
sí. Però ja està.
Ja està. Sí, sí.
Bueno, la resta no vol eleccions.
Si a la resta no els hi convé, que facin el possible perquè això no passi.
Veurem. En tot cas, tenim divendres a la següent etapa, podríem dir, amb l'aprovació dels pressupostos per part del govern. Això entrarà en tràmit parlamentari i veurem si, com ha dit avui Oriol Junqueras, hi ha una esmena a la totalitat per part d'Esquerra en el primer debat, i això donaria pràcticament 15 dies a que caiguessin els pressupostos si no canvia res abans. Passen 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida anem a Ucraïna. De fet, a les dues bandes, a la que encara controla Kiev i a la que controla Putin.
Catalunya migdia.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Volvo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya Migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure el nou segell.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
Aquest divendres 6 i dissabte 7 de març a les Cotxeres de Sants.
Busquem el millor plat de carxofa del Llobregat.
Jo passaria una miqueta un trap per aquí, eh?
Que faci el que vulgui, tots som adults.
És un menú a full de carxofes.
Està clar que està preparat per al programa, però total.
El foie és paté, ara que menjo.
Jo crec que se li hauria d'haver passat per un curador, perquè es fa difícil de menjar.
Ahora me empiezo a enfadar.
Joc de cartes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passant 6 minuts de 3:45 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i la Mònica Sabata. Avui que fa 4 anys que Rússia va començar la guerra contra Ucraïna. Un conflicte que ara per ara està enquistat, amb línies al front que es belluguen molt pocs metres, sense guanyadors ni perdedors, amb la diplomàcia mitja aturada, no s'ha aconseguit ni tan sols un alto el foc, i amb milers de morts. La d'Ucraïna s'ha convertit en una guerra de desgast. El president rus, Vladimir Putin, que va començar el conflicte, està disposat a resistir tot el que calgui. No té pressa. Només té clar que no aturarà el conflicte fins a aconseguir el seu objectiu, l'annexió del més territori de l'est d'Ucraïna i el compromís dels aliats que Ucraïna mai serà membre de l'OTAN. A Ucraïna, després d'aconseguir aturar l'exèrcit rus i resistir 4 llargs anys a l'est del país, ara cal començar a pensar en les renúncies territorials per acabar amb el conflicte. Volodymyr Zelensky sap que el suport europeu és incondicional, però això serà així mentre durin els actuals governs dels 27. Qui sap què pot passar en el futur si hi ha canvis de govern? El govern de Kiev, doncs, comença a tenir clar que haurà de fer cessions, però en cap cas està disposat a donar a Rússia tot el que Putin reclama. I, a més, necessita garanties de seguretat per quan s'acabi aquest conflicte. Tenir Rússia com a veí no és cap garantia. D'aquí a uns anys podria començar un segon assalt. Connectem amb els nostres enviats especials a Kiev. Són el José Antonio Rodríguez i el Vicent Mifsud. Vicent, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també a Donetsk, al Donbass, la zona d'Ucraïna ocupada per Rússia, i tenim la Cristina Solías. Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vicent, comencem per tu. És la tercera vegada que visites Ucraïna des que ha començat el conflicte. Has pogut veure, doncs, l'evolució, tant al front de guerra en si com de l'estat d'ànim dels ucraïnesos i dels soldats. Quina evolució has vist? Quina diferència has trobat aquesta vegada de les altres vegades que hi has anat?
Sí, sí, hi ha una evolució evident. L'ànim de la gent que hem pogut parlar va a la baixa, perquè d'una banda no veuen una sortida raonable, tampoc veuen que les negociacions com dies estiguin donant fruit, però al mateix temps tampoc veuen que s'hagi d'acceptar la cessió de més territori als russos per arribar a un alto el foc del que han perdut fins ara, en la qual cosa és una dicotomia que, vages on vages, la gent la mira amb molta desesperança. Si això li afegixes que aquest hivern, que ha estat el més fred de la dècada, avui hem tingut una treva en les temperatures i hem arribat a 0, que és un graus, que és una calor excessiva pel que hem arribat aquí, que la setmana passada ratllàvem els 18 graus sota 0, en un hivern tan terrible, que han arribat a temperatures de menys 25, els bombardejos constants que hi ha hagut a les infraestructures energètiques, que els han mantingut sense calefacció en les principals ciutats, que fins ara teníem atacs puntuals, però ha estat un càstig que ha deixat a mig milió de persones sense calefacció en temperatures terribles. Tot això ha deixat molt desanimada la gent. Si això ens passa amb els civils, amb soldats, que hem pogut parlar amb alguns, ells sempre intenten mostrar determinació i expectativa positiva sobre la marxa de la guerra i tracten d'evitar mostrar cap feblesa, però el que és cert és que en la societat, en l'ànim que veus al carrer, és que estan en una situació molt complicada i intenten viure el dia a dia i sense grans expectatives i en la idea de que això estem en el quart i pot anar per a més.
I a l'altra banda de la frontera, Cristina, a la zona del Donbass ocupada per Rússia, tu hi vas estar abans de Nadal, ara que hi has tornat, també hi ha hagut canvi d'estat d'ànim? O com els veus?
Aquí n'he trobat més cansament aquesta vegada que fa unes setmanes. No sé si ha canviat molt la cosa, però sí que és veritat que penseu que són ciutats molt militaritzades, on directament tota l'estona veus camions militars, coronels, oficials que estan als mateixos hotels on ens allotgem nosaltres, per exemple, i la sensació és que la moral no està... Hi ha una cosa important, que és que molts soldats no poden rescindir els seus contractes militars perquè Putin va signar una llei, la llei de mobilització de l'any 2022, i això fa que també, després de 4 anys, els mateixos soldats no vegin quan poden deixar de lluitar, quan poden tornar a casa, no poden fer una mena de compte enrere ni per les seves pròpies vides. No? Llavors és molt significatiu quan els hi preguntes què esperen que passi en un futur, perquè temps enrere possiblement es sentia més la paraula victòria i ara se sent molt la paraula pau. Un dels principals tabús a les files de l'exèrcit és el nombre de baixes, el nombre de morts. El Kremlin no en dona xifres, és veritat que els mitjans independents parlen de 178.000 només identificats, és a dir, que podrien ser el doble o el triple. I una de les imatges vist en aquest viatge, vaig anar al cementiri de Rostov del Don, que és una ciutat que està no al Donbass, sinó... I és el cementiri més gran d'Europa i té un sector immens dedicat només als soldats morts a la guerra d'Ucraïna. Vas amb cotxe i comences a circular i a circular i no pares de veure tombes i tombes i tombes i tombes. I quan veus aquests centenars i centenars de tombes l'una al costat de l'altra, amb les fotografies de cadascun d'aquests soldats, impressiona moltíssim. I és, de fet, la imatge que el govern rus amaga tant perquè els ciutadans no puguin prendre consciència de l'horror que suposa això.
Mm. Avui, Vicent, igual que passa sempre que hi ha un aniversari de l'inici de la guerra, hem tornat a tenir la desfilada de líders europeus, alguns d'ells fins i tot amb contactes amb Zelensky, els europeus que mantenen el seu suport a Zelensky i el seu govern. És veritat que mentre hi hagi els actuals governs, si hi ha canvis de partits en els governs europeus, veurien què passaria, però sí que en els Estats Units hi ha hagut un canvi des que Donald Trump ha arribat a la presidència. Els ucraïnesos com viuen aquest suport occidental a les seves posicions?
Bueno, ho viuen en gran agraïment. Aquí hi ha una sensació de que Europa està amb Ucraïna i ho agraeixen, i avui mateix hem vist aquí, estem a la plaça al Maidan, a la plaça de la Independència, i hem vist els líders europeus i el grup que es feia en la foto, en Ursula von der Leyen i tal. Això és una cosa que està molt valorada aquí, però consideren que encara hauria d'anar a més, especialment per perquè necessiten armament i Europa és la seva principal, ha de ser la seva principal subministradora per a compensar la baixa de subministraments per part dels Estats Units. Una cosa que trobes aquí és que qualsevol persona que preguntes, jove, vell, tal, tal, tots saben tots els tipus de drons, míssils, qualsevol cosa que hi ha, perquè és el seu dia a dia. I avui mateix una dona en la que parlava ens explicava que la Unió Europea ha de subministrar-los ja Tomahawks per a poder arribar a territori rus i així causar més danys i evitar fer-li més dany, més mal a Rússia, per a que d'aquella manera tinguem més compte de continuar en la guerra. En el que no confien és que la mediació nord-americana siga decisiva per arribar a cap acord.
Clar, els ucraïnesos deuen veure que les opinions públiques occidentals poden canviar el suport o no dels seus governs. En canvi, Cristina, Putin no se'n cansarà de la guerra, està disposat, i si cal aguantar anys i panys, aguantarà anys i panys, costin les mos que costin.
És que de moment aquest és el missatge oficial que repeteix setmana rere setmana, abans i després de cada ronda de les negociacions. Per tant, a curt termini aquí no es veu que hi hagi cap avenç, és a dir, és veritat que les parts estan disposades a negociar i que mai abans, això sí que ho podríem dir, hi ha hagut tantes converses per explorar un acord com en aquests últims mesos, però Rússia no vol cedir en res. Abans el Vicent deia, doncs aquí potser cedeixen en alguna cosa. No, aquí no cediran les condicions maximalistes i, clar, ells el que veuen és que el temps juga al seu favor, que Occident tard o d'hora s'acabarà cansant d'ajudar Kiev i que ells, encara que sigui d'aquí uns anys, ells per la força podrien aconseguir aquests mateixos objectius. Ara bé, sí que és veritat que hi ha alguns senyals que comencen a, si més no, a despertar algunes esperances, perquè l'altre dia parlava també amb un coronel rus a Moscou i ell em deia que ell creia que hi podia haver una aturada de les hostilitats abans de l'estiu, no una aturada definitiva, però sí alguna mena d'alto al foc, encara que fos momentani, perquè ell creu que Trump vol fer servir aquesta carta de cara a les eleccions de mitjà mandat i abans del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Però això són missatges molt puntuals, en off, que et diuen alguns dels càrrecs des de Moscou. El missatge oficial, si una cosa han deixat clar, és que no volen un alto al foc fins que no hi hagi un acord de pau definitiu.
Mm-hmm. A banda de tot plegat, Vicent, els ucraïnesos fa una pila d'anys que no van a eleccions, perquè no n'hi ha des d'abans de la guerra, de bastant abans de la guerra, i ara mateix en aquest escenari de guerra no sé si és previsible que n'hi hagi d'eleccions.
No, la llei marcial i l'estat de guerra ucraïna impedeixen la convocatòria electoral i, de fet, seria molt difícil fer comicis sense un alto el foc que garantís que no hi haurà bombardejos russos o que podrien participar, per exemple, els militars que estan al front o els refugiats que han fugit del país a altres països europeus i que poguem fer aquesta participació en garanties. I això, on està la guerra en marxa, és molt complicat. Si hi hagués un alto el foc, es podria discutir. La realitat és que el mandat de Zelensky va finalitzar el maig del 2024, fa pràcticament dos anys que s'haurien d'haver fet unes eleccions presidencials i que fins ara que ha pressionat el Trump per a que seguin a la taula de negociacions, el Kremlin no li reconeixia legitimitat ninguna per a negociar. De fet, la convocatòria electoral està damunt de la taula de les negociacions, també de les converses que van començar a Abu Dhabi i que han continuat a Ginebra. Però Zelensky ja ha dit que ell estaria disposat a modificar la llei en cas d'un alto el foc es pogueren fer eleccions, però només contempla celebrar-les de forma conjunta amb un referèndum sobre els possibles acords que es puguin aconseguir a través de les negociacions. Així que les eleccions no semblen imminents perquè els acords per a posar o intentar posar fi a la guerra tampoc semblen imminents.
Doncs així és com estan les coses a Kiev i també al Donbass, a la zona ocupada per Rússia. Vicent, amb el José Antonio, gaudiu d'aquest dia primaveral, aquest 0 graus, que per vosaltres és gairebé calor, no?
El dia de més calor, ja t'ho dic en diferència, ens hem tret gran part de la rota que fa calor.
Carai, és ben bé que t'acostumes a qualsevol cosa. Tu, Cristina, quina temperatura estàs aquests dies?
No, aquí estem a Mariupol, sí que teníem una temperatura això de 0 graus o així, sortia el solet. Aquí a Donetsk hi ha més neu, fa més fred i costa estar al carrer força estona.
Doncs vinga, no us tindré més estona al carrer. Cristina, Vicent, José Antonio, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu.
Adéu-siau.
12 minuts per arribar a les 4. Malauradament ens hem com acostumat. És a dir, són 4 anys de guerra. La sensació que això està molt empantanegat, que aquí no hi ha avenços ni dels uns ni dels altres, que cap dels dos no guanyarà la guerra de manera còmoda, que és veritat que Ucraïna penja de les ajudes que pugui rebre de part d'Occident. Europa especialment està molt compromès amb l'ajuda i sembla disposada a mantenir-la. Els Estats Units potser menys, des que Donald Trump és a la presidència, però si recordeu, avui fa 4 anys, en el moment en què va començar la guerra, l'espant que ens va agafar tots, i vam fer fins i tot reportatges sobre la possibilitat d'una guerra nuclear, etc. 4 anys després, ara està com descomptat que ja hi ha un conflicte i la societat està com molt d'esquena aquí a Catalunya.
Quan hi ha més distància física, doncs segurament pot haver aquesta major indiferència, que crec que no hi és, perquè a més aquí també hem rebut a molts ucraïnesos, però sí que és el seguiment, perquè a més ho patien directament, per exemple, a nivell energètic, que hi havia en països més propers, doncs aquí no el teníem tant, però jo sí que crec que és una... coincideixo amb els que diuen que és una guerra europea, vull dir, realment, és a dir, tu dius, hi ha Trump, no? Doncs és un motiu més per defensar a Ucraïna. Ara bé, és una... La Cristina donava les dades de xifres de morts, que és veritat que no, oficialment no n'hi ha, no? Però es parla això de 150.000 ucraïnesos, que podrien ser molt més en el cas de les files russes, però bueno, que sumant totes les baixes, la gent que ha quedat mutilada, perquè estem parlant de 100.000 joves, escoltava abans a la ràdio, 100.000 joves que han patit algun tipus de mutilació, estem parlant que hi ha com a mínim 1,8 milions de persones directament afectades físicament per una guerra. Però clar, la sensació que està de bloqueig és perquè si Rússia el 2025 només ha avançat un 1% de territori, vol dir que realment hi ha un bloqueig, no? Jo crec que Europa no hauria d'afluixar. No hauria.
Posa el condicional, eh?
Jo aquí discrepo una mica amb la Neus. Hi ha conflictes molt més llunyans que ens han afectat molt més. Gaza, clarament. És a dir...
Probablement perquè les imatges de Gaza podien ser molt més espectaculars.
No.
Sí, perquè aquí no has vist les imatges de nens morint de gana.
Hi ha guerres amb les que l'esquerra està més còmoda i hi ha guerres en les que no.
Jo crec que... Jo em considero una persona d'esquerres i crec que no s'ha de generalitzar. És a dir, hi havia una petita part de l'esquerra que crec que, a més, instal·lada en una època, per sort superada, que tenia un cert emmirallament per Rússia i per Putin, un emmirallament que, per cert, hi ha a un reducte de l'extrema esquerra i a un reducte de l'extrema dreta. Però crec que generalitzar en què l'esquerra no ha estat solidària, crec que l'exemple és el govern espanyol, que crec que és d'esquerres, no?
Jo crec que la percepció... la guerra a Ucraïna és molt incòmoda. És molt incòmoda per tots els plantejaments, de l'esquerra i també de la dreta. I també de l'ultradreta. I l'ultradreta és pro-Putin, no minoritàriament. És a dir, és una guerra que pels europeus és incòmoda perquè en el fons pensem que això no ens pot passar a nosaltres. I és mentida. És mentida. Aquesta guerra ens afecta molt directament.
Però això deia que era una guerra europea.
Les conseqüències d'aquesta guerra que hem de prendre per aquesta guerra, per exemple, augmentar la despesa militar, no ens agrada gens. No ens agrada gens. I les conseqüències de l'actual panorama on els nord-americans es retiren i nosaltres haurem de fer un esforç militar i de mobilització i de posar tropes, tot això no ens agrada gens. I ningú està còmode. Ningú està còmode dient hem de gastar més, hem de tenir tropes, hem de posar el servei militar obligatori i tornar a això. És que tot això és un debat superincòmode des del punt de vista intel·lectual. I per això el que ens agrada és guerres intel·lectualment còmodes. Gaza. És una guerra fantàstica. El dolent és molt dolent, les víctimes són molt víctimes. Ucraïna és una guerra que ens...
Dues coses eren certes, El dolent és molt dolent, sí, i les víctimes eren molt víctimes,
I per a més,
les víctimes són víctimes arreu.
Ens ho mirem i ens mirem, ho sento molt, a aquesta guerra des d'una superioritat intel·lectual, moral i cultural que ens porta a l'engany.
Estàs parlant de Gaza.
Estic parlant d'Ucraïna. Ucraïna, nosaltres pensem que els russos no són un perill, que estan massa endarrerits. Jo això, un cop vaig parlar amb un empresari de defensa i li deia, escolta'm, els avions dels russos encara són analògics. Aquests tios van encara amb una aviació analògica. No poden guanyar. I em va dir, Nosaltres fem BMWs, però ells tenen tota la cadena logística pensada per la guerra. Ens acabaran conquerint amb lades. I li vaig dir, no pot ser. I va dir, sí, sí pot ser.
Jo crec que...
Llavors, estem pensant una mica com els regnes nazarís allà a Granada que deien... Escolta, nosaltres aquí estem en les nostres fonts, els nostres jardins, som gent il·lustrada, som gent, estem fent poemes... escolta, aquests cristians que guerrers, que s'estan matant tota la puta estona i no fan res de bo, aquests tios no poden venir aquí a nosaltres, que hem inventat les mates i el zero, I
escolta, és una comparativa que la veritat no havia vist a venir, per tant no sé si tinc arguments com per repetir-la.
És exactament el mateix. Angela Merkel va estar anys i panys comprant gas pensant que no li passaria res, i els reines de Taifas estaven pagant els reines cristians pensant que no els conqueririen. I què va passar finalment?
Jo diria que és veritat que és una guerra europea, és veritat que és un despropòsit, i és veritat que és un perill que Trump estigui negociant aquí al mig. Perquè una cosa és el que facin els mandataris europeus i l'altra és el que faci Trump, que, diguem-ne, té molt d'imprevisible. Crec que, a diferència de Gaza, ens ha passat una cosa, i això, diguem-ne, tinc les dades perquè em va tocar estudiar-ho, i és que el Moviment Català per la Pau ha tingut una posició molt més unitària pel que fa al conflicte de Gaza que no pas pel que fa al conflicte d'Ucraïna. Perquè, per exemple, la cessió d'armes, doncs, no genera un acord entre entitats i persones que estan implicades en el moviment de la pau. I, per tant, crec que sí, però... també ha sigut una mica més difícil donar una resposta... Perquè Catalunya sempre hem entès que és un territori vinculat amb la promoció de la pau.
Sí,
i si han dut a terme les grans, no? Recordem la guerra de l'Iraq, les grans manifestacions, o algunes de les grans manifestacions que van passar al món es van dur a terme a Barcelona i a Catalunya. I, per tant, crec que el conflicte a Ucraïna ha sigut... un conflicte que inicialment va tenir una resposta molt gran, no? Recordem que hi havia gent que va agafar el cotxe i se'n va anar a la frontera a buscar gent perquè poguessin tornar cap aquí. Ara, les xifres diuen que molts d'aquests ucraïnesos s'han acostat cap a casa seva perquè estan més còmodes en altres països que aquí, també. I per tant, també quan parles amb ONGs et diuen no sabem exactament quants en queden o quants no en queden, no? Però jo crec que és més fàcil, jo dic pel que deies tu, Marcos, de Gaza, eh? És més fàcil el relat entorn a Gaza que entorn a Ucraïna, pel que implica una guerra recent, diguem-ne, al costat de casa nostra.
I quan deia de la distància física, ho dic perquè això que comentava el Vicent, que saben quin tipus de drons, i fins i tot parlen d'armament, els que
demanen Tomahawks, eh?
Sí,
com si...
Sí, o sigui, sense arribar a aquesta especialització de Tomahawks, sí. Però, per exemple, els que tenim familiars, no sé, per exemple, a Suècia, doncs la gent allà et parla de drons i estan molt més informats, però per què? Perquè ho veuen molt més a prop.
Depenen de veïns a Rússia.
I quan deies lo d'Alemanya, doncs clar, sí, si tenien a un exprimer ministre que era el negociant de Gazprom, no? Per tant, Reder, no? Per tant, la vinculació, no només a nivell de negocis, com tu deies, no? Si fins i tot la vinculació física fa que allà se segueixi d'una manera que probablement aquí no s'ha seguit. I quan deies tu, no? Les famoses manifestacions de no a la guerra, no? La de Barcelona, que va ser de les més grans del món, aquí no hi ha hagut una gran manifestació. No. Hi ha hagut moltes més per Gaza que per Ucraïna.
Perquè no hi ha hagut aquest posicionament unitari.
No pots fer una manifestació per no a la guerra en Ucraïna. És que no pots fer una manifestació. No pots convocar una manifestació perquè s'aturi la guerra d'Ucraïna. El que has d'enviar és més tropes. És que aquest és el problema.
Però tu també estàs d'acord en enviar més tropes.
Tu pots protestar contra la invasió, no?
Jo crec que no té sentit protestar contra països que literalment no són democràtics, i això és literalment li és igual. A Putin li és igual que allí. És a dir,
el que vols dir és que tot el moviment pacifista a Catalunya, i de fet a Occident, s'ha vist en la contradicció de haver de defensar un pacifisme davant d'un estat que estava sent agredit clarament per un altre i que si no se li para els peus allà a Rússia, doncs igual t'arriba fins al centre d'Europa.
Bueno, és que...
Sí, home, però la solució per molta gent no són les armes.
No, ja ho sé, ja ho sé. Sí,
no,
sí.
Però, ah, no fotem.
Perdona.
Poden ser per tu, però per mi no ho són, per exemple. Ja, no...
Les solucions no són les armes fins que venen a matar-te. És que a un ucraïnès jo no tindria els nassos de dir-li que la solució no són les armes.
Clar, però aquesta és la disquisició.
No és una disquisició, és a no, vegades...
Sí, perquè nosaltres estem a uns quants milers de quilòmetres.
Fins i tot un estat democràtic té el monopoli de la força. El que està passant allà...
Sí, però la realitat és que Ucraïna les armes no les té. Ah. I les ha hagut de demanar a països europeus. I aleshores, aquests països europeus han hagut de decidir si donaven armes o no. I els moviments pacifistes d'aquests països europeus tenen el dret de posicionar-se en un costat o en un altre, de si volen donar armes o no volen donar-les. I precisament per això és pel que t'estic dient que aquí no hi ha hagut un posicionament unitari pel que fa al conflicte d'Ucraïna.
Jo crec que en aquest moment pronunciar-se en contra de que els ucraïnesos es defensin és extremadament irresponsable i fins i tot immoral.
Bé, doncs en tot cas fa 4 anys que hi ha guerra a Ucraïna, no fa pinta que s'acabi en les pròximes setmanes o mesos, seria una sorpresa i per tant em fa l'efecte que haurem de continuar parlant de tot plegat i veient com es van doncs mantenint o no els suports a Ucraïna. N'hem parlat amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i la Mònica Sabata, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Fins la
propera. Una mica més de 30 segons per arribar a les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius al 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2, fins a vos, bona tarda de dimarts a tothom.